Marc Compte, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Parlem de cinema una estoneta, última vegada aquesta temporada.
Sí, 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 última vegada, sí.
La intenció era parlar d'estrenes i fer alguns avenços que arriben els propers mesos, però, clar, aquesta nit ha saltat la notícia de la vaga d'actors i actrius de Hollywood. Aquesta vegada va de debò, se sumen els guionistes i això tindrà conseqüències serioses.
Sí, ja s'estan parant produccions de cara al tardor. Venim de nominacions dels Emmys, que no sé si ha repercutit o no, però a partir d'aquí han començat a fer negociacions, que no han arribat a un acord. Reclamen millores salarials i també protecció davant una de les pors al món creatiu i comunicador, que és la intel·ligència artificial. Amb altres coses, a lleugera feina, però aquí els està espantant de que la intel·ligència artificial pugui crear la mateixa aparença i ja no hagin de cobrar el mateix en una pel·lícula posant intel·ligència artificial, no? El sindicat d'actors i la patronal han estat negociant durant 4 setmanes fins a arribar a la data límit i bé, tot el sindicat ha decidit trencar relacions i anar a la vaga i bé, estan en perill de ser substituïts per màquines, és el que es queixen, i bé, hi ha hagut una forta suma, les patronals o totes les grans indústries s'estan afegint, per tant, bueno, almenys hi ha una unanimitat.
Sí, sí, i grans noms com Jane Fonda, Susan Sarandon o Mark Ruffalo, i aquestes hores deuen ser més, han donat suport als companys i tot està a punt per anar a la vaga. Clar, ara no repercutirà a l'estiu, però a la tardor començarem a veure, no, les seqüeles, si això no se soluciona aviat, que no té pinta.
No, no, ara estava aquí llegint també que la primera vaga d'actors va ser l'any 52 i va durar 2 mesos i mig. El 86 n'hi va haver una altra que va durar 14 hores. Des de llavors hi havia hagut prou calma, però sí que ara hi ha aquesta por. Per exemple, els estudis com Amazon, Apple, Disney, NBC, Netflix, Paramount, Sony o Warner Bros., que és una llarga llista de peixos grossos, gordos del sector. Per tant, hi ha bastanta por, aviam com se soluciona el tema. Però bé, com ja he dit abans, de cara al tardor ja s'han hagut d'aturar bastantes produccions de gran pressupost.
Aviam què passarà. Mentrestant, aquest cap de setmana arriben estrenes potents a la gran pantalla. Amb quina vols començar?
Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1.
Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Y no podemos huir del pasado. Ethan, esta misión suya le va a salir muy cara.
El mundo está cambiando. La verdad está desapareciendo. La guerra está cerca.
Ha pasado mucho tiempo. No tienes ni idea del poder que represento. Conocen tu historia y cómo termina. Su destino está escrito. ¿Escribimos también el tuyo?
Si le pasa algo a cualquiera de ellos, no pararé hasta matarte. Eso sí está escrito.
Ethan, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo final?
En parlàvem una mica la setmana passada, ara escoltàvem aquest motor de moto i és aquella imatge icònica que tots haureu vist ja, la més fantàstica d'aquesta nova Missió Impossible, de Tom Cruise llançant-se amb moto al buit des de dalt de tot d'un penya-segat.
És que el tràiler impressiona. Jo tinc ganes de... Realment han aconseguit que, almenys amb mi, que tingui ganes d'anar a veure la pel·lícula per veure'l saltar al precipici. Perquè crec que és algo, bueno, és algo brutal. Que cada vegada que fa una pel·lícula d'aquestes... És que també l'altre dia em sortia quan practicaven, no sé si és de la pel·lícula, però una escena sota l'aigua. És que és ell que està... Normalment diu, bueno, aguantem un minut, dos minuts de mitja els humans... Doncs jo m'estic entrenant per fer-ho amb nea de 6 minuts i cap
jo
a 7.
Més.
I clar, és explicant el procés de que ell entra, es col·loca, llavors han d'entrar les càmeres i llavors canvi d'escena, es col·loca bé. És com que tot el procés tècnic i ell allà esperant.
Sí, sí.
Bueno, està fatal fins que diu que no pugui tirar més escenes d'aquestes, seguirà fent-les perquè li agrada, jo crec.
I sabeu quants anys té Tom Cruise, que es conserva superbé? Doncs en té 61.
Sí, sí, és que...
61.
Es conserva molt bé, això és veritat.
Bé, en definitiva, torna la saga, una de les millors sagues del cinema d'acció que ens acompanya des de meitat dels anys 90.
Déu-n'hi-do, realment. A mi m'ha anat acompanyant a la que ha anat creixent amb aquesta famosa banda sonora que me la posava, dutxant-me, vull dir... És algo que m'ho passava molt bé.
Em
motivava molt.
De bon matí.
Sí, sí. I bé, al final la història es va repetint, però sí que van actualitzant amb tecnologia i tot, i el seu equip de l'FMI i Ethan Hunt s'emmarquen a la missió un altre cop més perillosa que s'han enfrontat fins al moment, que és localitzar, abans que caiguin mans equivocades, una nova arma terrorífica que amenaça tota la humanitat. En aquest episodi, també hi ha unes forces fosques del passat de l'Ethan, que sempre l'estan assetjant, que sí, amb la parella que ha tingut, sempre és el seu passat que li torna la moneda. I bé, comença una carrera mortal pel món, saltant al precipici, saltant des d'avions, segur que farà mil aventures, que com a pel·lícula d'acció, si vols anar-t'ho a passar bé, sí que ell sempre compleix uns estàndards, jo crec, per tant... Després, si és millor pel·lícula o no, ja és un altre tema.
I a més, no només hi ha les escenes d'acció, sinó que viatja per tot arreu, surt Amsterdam, el Iemen, Abu Dhabi, Roma, la Piazza San Marco, de Venècia... No falten escenaris grandiloquents i impressionants. Diu Fotogrames que el millor és que Christopher McQuarrie, el director, i Tom Cruise es cuidin així de bé un a l'altre i s'entenguin tan bé. El pitjor... El llarg metratge. És llargueta, oi?
Jo crec que 2 hores 43.
Més de 2 hores.
Sí.
Més de 2 hores.
Bueno, estem aficionant últimament a fer pel·lícules molt llargues. Així
sí,
que,
sí.
Bueno. I si és la tercera col·laboració entre el director i el Tom Cruise.
Sí, fan molt bon equip, fan bon tàndem. S'entenen bé, i sobretot amb aquestes escenes d'acció. És el blockbuster de l'estiu, de qualitat, cuidant aquesta acció de qualitat, aquest entreteniment. I diuen que rememora una mica l'esperit de la primera Missió Impossible, la de Brian De Palma, que potser era més d'autor, després ha anat evolucionant la saga, però que ens recordarà aquella primera Missió Impossible. Sens dubte, ho petaran a taquilla.
Segur, segur. Això és segur.
Dèiem que teníem dues estrenes potents, grans, l'altra és la familiar.
Elemental.
Os presento a los habitantes de Ciudad Elemento. Los de aire suelen tener la cabeza en las nubes.
¡Oh, mi chaqueta nueva!
Los de tierra siempre están sembrados.
¿Ah? ¡Esto no es lo que parece!
¡Solo nos estamos cosechando!
Los de agua siempre se meten en todo. Oh.
Ah. ¡Ayuda!
¿Y los de fuego?
¡Su pedido!
Vamos a toda mecha.
Esta tienda es el sueño de nuestra familia. Algún día será toda tuya.
Pero todos nos guiamos por una sencilla regla.
Los elementos no pueden mezclarse.
¿Pero qué?
La tubería me ha hecho perder la forma.
Hola.
Mucho mejor. ¿Nunca has salido de Barrio Fuego?
Lo siento, los elementos no se mezclan.
¡Oye!
Además, mi padre te vería vivo.
¿Por qué tiene que decirte nadie lo que puedes hacer con tu vida? ¡Vamos! ¿Para qué pondrán eso?
Ya, vete a saber.
¡Mira esto!
¡Hala!
Candela, noto un cambio en ti.
¿Un chico de agua?
¿Vives aquí?
Es la casa de mi madre.
Tenemos dos niños por aquí nadando en alguna parte. ¡Marco! ¡Polo!
¿Qué?
He intentado seguir los pasos de mi padre, pero nunca me he preguntado qué quiero hacer yo.
Elemental és l'última pel·lícula de Disney i Pixar. Hi ha moltes expectatives.
És la pel·lícula número 27 de Pixar. Ja en portem unes quantes. I a mi ara mateix té molt bona pinta. Les crítiques crec que no sé si han acabat d'acompanyar.
N'hi ha que sí, n'hi ha que no tant. En general la deixen prou bé respecte a les anteriors de Pixar.
Vale. Bé, la història està molt bé que, bueno, com van donant-li voltes a com enfocar a diferents temes, i aquí tenim el tema dels elements. La història inspirada en la infància de Soane a Nova York, i concretament en els seus pares. Van emigrar als Estats Units des de Corea del 70, transcorre a Element City, una ciutat on conviuen éssers formats per quatre elements de la naturalesa: foc, aigua, terra i aire. I el Nilo i la Candela es coneixen. Però què passa? Que el Nilo és un noi d'aigua i la Candela una noia de foc.
Que... Això és una mica com Romeu i Julieta, eh?
Sí, que clar, tipus elements pues, no es poden tocar.
La família en
contra.
No es poden
abraçar. No, el contacte físic no es pot perquè ell s'evapora al final. I bé, doncs, descobreixen per sorpresa una cosa elemental que tenen molt en comú, no? Aquest fet que tenen molt en comú, com dius, la família està molt en contra, perquè, clar, no, com et pots relacionar amb una persona d'un altre element? Bé, clar, ni amb un de planta, perquè els cremaries, no? Però bé, la seva amistat canviarà la perspectiva del món on viuen i regiraran l'estatus quo, bàsicament.
Dèiem que les crítiques la deixen prou bé perquè diuen que aixeca el nivell de Pixar, que havia punxat una mica d'ençà que es va aliar amb Disney. És la pel·lícula més romàntica de l'estudi, feta fins ara. Diuen, és bona, alguns, però li falta aquell punt de brillantor que havia tingut Pixar. Tot i així, millora. I també, com sempre, entre línies a Pixar hi podem trobar molts elements de l'actualitat, no? I aquí hi ha una càrrega contra els valors del trumpisme, perquè aquí s'advoca pel diàleg entre elements, que podríem transportar el diàleg entre ètnies i cultures. Hi ha el símil aquest de com arribaven els immigrants a Ellis Island, a Nova York, com es van crear barris com Chinatown o Little Italy. En definitiva, que és un treball d'una gran bellesa i disseny. A mi em recorda molt a In Out.
Sí, bé, té aquest component, no sé com dir-ho, més emocional, i realment cada vegada s'hi maten més a intentar enviar un missatge ja, més cap a la societat, sinó cap a... Bueno, sí, cap a la societat, en canvi de fer més reflexions de les persones en si, no sé.
Amb tots aquests valors. I tenim una altra estrena, també sonada.
Sí, Esperando a Dalí.
Bienvenidos al reino de Salvador Dalí.
El padre de Lola tiene un restaurante en la playa.
¿Es surreal?
C'est des cuisiniers, ils peuvent aider ton père au surreal, voyons.
Es egocéntrico, caótico, grita todas horas y no sabe escuchar.
Para ti es muy importante que venga Dalí al surreal, ¿verdad?
¡Señor Dalí!
Serás el nuevo chef del surreal.
Estoy pensando, muchacho, que estás metido en un lío muy gordo, ¿me equivoco?
Tú sabes que esos le metieron fuego a una oficina del Estado.
José, posa l'Estraus. Les bufetades sonen més bé, l'Estraus.
En el Mediterrani, no hi ha belleza. Gusto, tacto.
Educado a la cocina francesa, está iniciando una revolución silenciosa. Un pasaporte para que venga Dalí a comer. ¡Esto!
¿Por qué tienes tantos maniquís, Jules?
Están esperando a Dalí.
Disculpa, no ha venido.
A Esperando Dalí tenim dos cuiners que revolucionen Cadaqués, el Cadaqués de l'època de Dalí i el mateix Dalí.
Que em recorda, sense així mirat molt entre línies o per sobre, una mica el Ferran Adrià, l'estil de la pel·lícula, però diferent, enfocat cap a Dalí. No,
no vas desencaminat, perquè el director, el David Pujol, prèviament ha fet documentals tant sobre Dalí com sobre Ferran Adrià. O sigui que l'has clavat.
És que sembla tot una miqueta...
Aquesta mena de geni, no?
La història, no? Al 74, un jove cuiner anomenat Fernando deixa enrere Barcelona amb el seu revolucionari i innovador germà Alberto. Acaben a la Costa Brava, on el menjar que prepara Fernando posa de cap per avall el món de la gastronomia a la ciutat de Cadaqués, el municipi on viu també l'artista surrealista Salvador Dalí. Amb ganes d'aprofitar aquesta oportunitat, el Jules, l'extravagant propietari del restaurant on treballen, veu la possibilitat de complir el seu gran somni, que és atrapar i captar l'atenció de l'artista Dalí i que vingui un dia a dinar al restaurant. Per tant, tenim aquí una història bastant divertida, peculiar, que pot passar de tot, que la cuina és el protagonista, la gran protagonista, però que també ens ho posarem bastant bé, jo crec.
I reconeixia una de les veus d'aquest tràiler, Pep Cruz, l'únic que parla en català.
Sí, el que remuga, sí.
El que remuga. A mig camí entre la comèdia, el romanticisme i el drama, és l'òpera prima, no?, de David Pujol.
Sí, després d'haver fet aquests dos documentals que has mencionat, ara trenca aquesta gran finestra i es posa de cap a la gran pantalla del cinema Esperando a Dalí.
I aquestes pel·lícules arriben aquest cap de setmana i la setmana vinent i aquest estiu també tenim, com dèiem la setmana passada, estrenes potents, Barbie, Oppenheimer, oi?
Sí, la setmana vinent ja crec que ja ens posem amb el gran dia d'estrena de Barbie i Oppenheimer, que ja s'ha batejat com Barbieheimer a les xarxes, i que estan ara en promoció per París, per Los Angeles, per tot arreu.
Què passarà amb aquesta promoció? Potser s'acaba de cop, no?, amb la vaga?
No crec. No? Jo crec que ja ho tenen tot parlat i acabaran, i després ja les següents pel·lícules ja vés a saber, però no, estan promocionant a tope, vull dir, hi ha molta expectació, aviam si compleixen les dues pel·lícules les expectatives posades.
I nosaltres mirarem una mica més enllà, i ens has portat, per acabar temporada, alguns avenços de la propera tardor-hivern, oi?
Sí, amb Willy Wonka, perdó.
He pasado los últimos 7 años viajando por el mundo y perfeccionando mi oficio. Veréis, tengo algo de mago, de inventor y de chocolatero. Así que boca abierta y oídos cerrados. No, olvídenlo, quería decir lo contrario.
Señor Wonka, veo que es usted un hombre de gran ingenuidad.
¿Qué estás haciendo?
Hago chocolate, evidentemente. ¿Cómo te gusta? ¿Negro, blanco, de coco loco, para volverse loco?
Son muchos los que han venido aquí a vender chocolate. Todos han sido aplastados por el cártel del chocolate. No se puede tener una chocolatería sin vender chocolate. Y no se puede vender chocolate sin una chocolatería.
Prohibido soñar despierto.
¿Qué vamos a hacer, Willy? Eso es ajá.
¿Tienes papel y lápiz?
Ajá.
Tengo una idea. Sé que no has tenido una vida fácil, pero eso va a cambiar.
¿Me lo prometes?
Promesa de meñique. No hay promesa más solemne.
¿Por dónde empezamos?
Un buen chocolate tiene que ser simple.
Mientras que este es
rayo.
¿Qué sucede? Yo quiero un chocolate que te haga volar.
Timothy Chalamet fent de Wonka.
Tenia moltes ganes de veure aquest tràiler i, ostres, és que té molt bona pinta, el paper li queda genial, tota la decoració. Surt Hugh Grant fent d'un palumpa, que això no m'ho esperava.
Sí, al final de tot, un nomenet verd petitó, no?
Sí, fa molta gràcia, allà tancat a una...
Aquell ombrecillo que diuen, és Hugh Grant.
Però té molt bona pinta i crec que serà molt divertida aquesta prèvia a Charlie i la fàbrica de xocolate, conèixer la bonica història de Willy Wonka.
Clar, seria una preqüela, no? Ens hem de situar abans de...
Sí, sí, sí.
Quan coneix els Oompa Walla, Walla Oompa, no sé, aquests humanets que l'ajuden,
sí,
no?
Sí, ell ve de visitar el món i intentarà obrir la seva botiga i la seva fàbrica, que li costarà Déu i ajuda, però finalment ho aconseguirà i acabarà sent aquesta gran estrella que posteriorment esdevé.
Chalamet no ho té fàcil perquè relleva Johnny Depp.
Sí, és una gran responsabilitat, jo crec.
Però, és clar, com que és preqüela i, per tant, és algú més jove, poden jugar aquest risc, no? Aviam com se n'en surt. De moment teniu el tràiler. Quan creus que s'estrenarà?
Crec que a finals de mes, sobre el novembre, aproximadament.
Anem per una altra estrena?
Napoleón.
Sin duda ha visto el caos en las calles. Debemos dar ejemplo, o Francia caerá. Le prometo éxitos colosales.
¿Por qué lleva puesto ese disfraz?
Es mi uniforme.
¿Cómo se llama?
Napoleón.
¿Acaba de cambiar el curso de mi vida? Napoleón.
Estoy destinado a la grandeza. Pero los que ostentan el poder solo me ven como una espada. Sugiero que ocupe el trono como rey. ¿Votamos?
I el 24 de novembre s'estrenarà aquest Napoleón.
Riley Scott i Joaquin Phoenix com a combo.
Quin duet, eh?
Molt bon duet.
Potent, potent.
I li queda el paper, si abans deia que perfecte Timothée Chalamet, queda encara espectacular.
Obroda, sí, sí.
Pues res, la història, com tots coneixem, de l'ascens al poder de Napoleó, més de les seves, la seva relació curiosa amb la seva dona, l'emperadriu Josefina. I bé, el film dona aquesta, les famoses batalles del famós militar, la seva implacable ambició per créixer a tot el món, per ser aquell emperador impotent, i la seva sorprenent estratègia com a líder i visionari de la guerra. Hi ha escenes bastant potents, s'ha de dir.
Deies que el duet és imbatible, Ridley Scott a la direcció, Joaquin Phoenix com a protagonista, i la Josefina és Vanessa Kirby, que l'havíem vist justament a Missió Impossible Fallout.
Sí.
I encara ens portes un altre tastet d'una pel·li que trigarem a veure. Quina és?
Bob Marley. One Love.
¿Por dónde quieres empezar?
Por el principio.
El reggae es la música del pueblo. Quiero que una a la gente. Ooh, yeah. Eres una superestrella. No, no lo soy. Hay una guerra en marcha.
Jo diria que és el primer biòpic que es porta a la gran pantalla, no?, de Marley.
No, ho he buscat abans i crec que va haver una pel·lícula també fa uns anys, però no la recordo gaire.
Potser va passar sense pena ni glòria.
Pot ser, pot ser. Però bé, aquí la tenim, que té molt bona pinta el Tyler, jo crec que toca tots els temes de la seva vida, com es va començar a fer famós, com va començar a enviar aquests missatges de pau, com estava enmig d'aquesta potent guerra. Per tant, crec que serà una pel·lícula bastant divertida, d'aquest missatge d'amor i unitat que sempre Bob Marley intentava enviar cap al món.
I l'han rodat amb la col·laboració de la família de Bob Marley. Hi ha el beneplàcit, el vistiplau.
Això és sempre important en biòpics.
Quan arriba a la pantalla gran?
Aproximadament sobre el gener. Per tant, encara tenim
uns quants mesos
dies,
de coll.
Sí.
Marc Compte, moltes gràcies per haver-nos dut al cinema fins als estudis de Ràdio Vilafranca tota aquesta temporada. Que tinguis un molt bon estiu i cuida't.
Igualment, bon estiu.
Alternativa. Exidas!
De ahí procede tu fuerza.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45. Bon dia, us donem la benvinguda a aquest últim flash informatiu del matí en el Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La Generalitat atura provisionalment l'AMAT. El govern ha fet un informe desfavorable del projecte i demana més informació als promotors. El projecte per fer una línia de molt alta tensió entre l'Aragó i l'àrea metropolitana de Barcelona està aturat. Després que l'1 de maig el butlletí oficial de l'Estat publiqués l'aprovació ambiental del projecte, la pilota estava a la teulada de la Generalitat de Catalunya. Segons ha informat la plataforma No a l'AMAT de l'Alt i el Baix Penedès, el govern català ha aturat el projecte després de fer-ne un informe desfavorable. Des de la plataforma es van reunir amb representants de la Direcció General de Política Ambiental, els quals es van traslladar aquesta paralització del projecte, segons explica el setmanari La Fura. La Generalitat dona ara un període de 6 mesos a l'empresa promotora de l'AMAT, Forestalia, perquè elabori un informe més complet sobre les afectacions que la línia tindria a cada municipi. Si en 6 mesos l'empresa no el presenta, el projecte quedaria aturat definitivament. Des de la plataforma avisen, doncs, que només es tracta d'una victòria parcial, que, a més, podria variar si hi ha canvis al govern de l'Estat. L'actual executiu espanyol, si bé ha avalat el projecte a través del Ministeri de Transició Ecològica, deixa l'última paraula en mans de la Generalitat. L'AMAT afectaria nombrosos municipis de l'Alt Camp i el Baix Penedès i compta amb una forta oposició al territori. El calze de Caracoix serà a Vilafranca aquest cap de setmana. El calze prové d'una església destruïda en una ciutat del nord d'Iraq. Va ser tirotejat i profanat pels jihadistes durant la invasió de la ciutat i posteriorment rescatat entre les runes. El calze mostra les marques del bombardeig de l'església i el tiroteig als objectes litúrgics. La Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada promou el pelegrinatge d'aquest calze, així com d'altres objectes litúrgics profanats, per donar a conèixer la realitat dels països on els cristians són perseguits. El calze de Caracoix serà a Vilafranca aquest cap de setmana, concretament a les misses del dissabte a les 8 del vespre i el diumenge a les 12 del migdia a la Basílica de Santa Maria. Visita guiada de posta de sol aquest dissabte a la Torre Medieval de Moja. Un cop al mes, l'Ajuntament d'Olèrdola programa una visita guiada gratuïta a la Torre Medieval de Moja. Aquest mes de juliol toca aquest dissabte 15 de juliol a les 8 del vespre en una visita que permetrà veure la posta de sol des del privilegiat mirador a la plana del Penedès, que es gaudeix des de la coberta de la torre. Des que van iniciar-se les visites guiades i les jornades de portes obertes el juliol de l'any passat, han estat prop d'un miler les persones que han conegut de primera mà aquest emblemàtic element patrimonial d'Olèrdola. Les inscripcions són gratuïtes i cal formalitzar-les a l'adreça de correu electrònic turisme@olerdola.cat. I acabem a Sant Llorenç d'Hortons, on ja ens han obert les inscripcions per la 26a cursa de la vinya i la 5a Pampul Trail. El 3 de setembre se celebraran a Sant Llorenç d'Hortons dues cites esportives de renom, la cursa de la vinya i la Pampul Trail. Pel que fa a la cursa de la vinya, que celebrarà 26 edicions, tindrà 10 quilòmetres de distància. Principalment transcorrerà per camins que voregen vinyes i altres sendes rurals. Aquesta cursa puntuarà doble per la Lliga Championship i la sortida tindrà lloc a les 9 del matí des de la plaça Referèndum 1 d'octubre. Pel que fa a la Pampul Trail, que enguany arribarà a la 5a edició, tindrà 21,6 quilòmetres de distància. El recorregut transcorrerà en un 11% d'asfalt i un 89% per vinya, pista i corriols. En aquest cas, la cursa puntuarà per la Lliga Trail Championship. La sortida també estarà situada a la plaça del Referèndum de l'1 d'octubre. Començarà a les 8 del matí i tindrà diferents categories. En ambdós casos, les inscripcions per participar-hi ja estan obertes a través de www.shipgroc.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Cineclub Vilafranca acaba de celebrar el seu primer any gestionant el cinema Kubrick i entoma l'estiu amb dues novetats. Avui volem acabar fent balanç d'aquest any, que ha estat intens, explicant aquest parell de novetats estiuenques que sobretot beneficien la butxaca dels espectadors i preguntant per la propera temporada, i ho farem parlant amb el Miquel Felipe, membre de la Junta de Cineclub Vilafranca. Miquel, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Miquel, representes una mica el relleu generacional a la Junta de Cineclub Vilafranca. Explica'ns quan hi entres i com.
Bueno, vaig entrar cap al desembre del 2021. Bueno, ja havia acabat la carrera i tal. I, bueno, i com havia tingut contacte amb la Junta des de, bueno, des de feia uns anys, doncs bueno, se'm va proposar d'entrar i bueno, vaig decidir entrar a formar part del projecte.
Eres soci?
No, no era soci encara, però m'hi vaig fer un cop que hi vaig entrar.
De fet, Miquel, la passió et ve de família.
Sí.
Ho hem d'explicar, això.
Sí, sí, això sí.
El pare del Miquel és el president de Cineclub Vilafranca, el Jaume Felipe. Per tant, a casa suposo que sempre s'ha parlat de cine, t'han portat al cine i s'ha mamat cine, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, molt, 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 sí.
Què t'agrada a tu especialment? Perquè com a element de relleu generacional, clar, hi ha molts anys a distància aquí amb altres membres de la Junta que tenen una altra edat. És aquesta mirada diferent, no?
Què és el que m'agrada?
Sí, quan mires cine.
Sí. Bueno, sobretot la capacitat d'emocionar i no sé, vull dir... no sé, sempre m'ha generat com una certa inquietud el cinema d'autor. Jo vaig començar a anar al cineclub més o menys quan tenia uns 13 anys o així. Ja vaig veure alguna que altra pel·lícula allà a la sala Sassí.
Tan aviat?
Sí, perquè... Bueno, va arribar a un punt que, bueno, que el meu pare em va ensenyar que hi havia altres maneres de fer cinema i altres, bueno, pel·lícules que es podien veure, més alternatives també. I, bueno, i potser no estava preparat per entendre-les totes, però sí que em va ensenyar que hi havia més maneres i, bueno, això després també a la carrera em van posar també més pel·lícules així alternatives i bàsicament doncs, bueno, t'acostumes a veure de tot i, bueno, i estàs al tanto de lo que s'estrena i tal bueno, i això et serveix doncs, per aportar també idees sobre què es pot fer, què no es pot fer, vull dir. I
deies que la carrera també has vist cinema, que has estudiat?
Vaig estudiar cinema a l'ESCAC, a la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, i ara estic fent un màster en cinema a la Pompeu.
Uau. Per tant, la teva mirada és professional, pràcticament.
Sí, sí, una mica.
Acadèmica, professional, no?
Sí,
a part
sí.
D'autor.
Sí, sí.
I aquest cinema clàssic, aquest cinema d'autor, el compagines bé amb els blockbusters, amb el cinema comercial, ara que Cineclub navega entre dues aigües?
Sí, no, jo, si la pel·lícula és bona, vull dir, ens hem d'obrir a tot. Vull dir, no tancar-nos amb un sol tipus de proposta, tampoc.
Miquel, aquest mes de juny passat heu complert aquest primer any com a Cineclub al capdavant de la gestió del cinema Kubrick després d'aquells 6 mesos en què ens vam quedar sense sala comercial, en què va estar tancat. No sé si heu fet una celebració íntima o la feina és tanta que continueu mirant endavant i pensant noves maneres de fer rendible el cinema a Vilafranca.
Bueno, fem tot el possible, o sigui, fem... Portar el Kubrick no és tan senzill com portar la sala Sassí i, bueno, i és fer un esforç setmana rere setmana perquè vingui públic i perquè puguem continuar tenint cinemes aquí a Vilafranca, perquè és una sala que, bueno, tant a nivell de personal com per totes les coses que implica, doncs no és tan senzilla de portar com la sala Sassí. Ja mirem també de fer una programació que s'adequi i és això, anar treballant setmana rere setmana.
Si et demano pel balanç d'aquest primer any de gestió, oficialment, ja heu pensat una mica, com ho veieu?
Bueno, ara per ara, doncs, s'ha de continuar treballant per poder mantenir això a flot. Hi ha pel·lícules que han funcionat molt bé, d'altres que han anat més fluixes, però aquí estem, doncs, bueno... remant amb totes les nostres forces per poder continuar endavant perquè estem veient doncs, que no és tan fàcil i bueno, fem el possible.
Fa una mica la sensació que us està tocant picar pedra.
Sí, 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 una mica sí, però bueno, vull dir, també és bueno, és, tenim un bon equip, considero, i ho tirarem endavant.
Clar, d'aquesta gestió diària, setmanal, del Kubrick, se'n fa càrrec la Junta de Cineclub Vilafranca, que ja portava la sala Cesí. Això vol dir que se us ha incrementat la feina, no?, aquest darrer any.
Sí, 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 la feina de portar dues sales és extra, vull dir, hi ha molta feina a fer al darrere i quan nosaltres vam entrar, evidentment no hi comptàvem amb que tancaria el Kubrick la notícia, se'ns va donar la setmana següent d'entrar nosaltres com a junta, llavors, clar, vull dir, va ser...
Abans que ho sabéssim els altres, potser?
Sí, potser, sí. Bueno, potser una mica abans que es fes públic.
Oficialment, no?
Però ja...
Devia ser una gerra d'aigua freda, no?
Sí, 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 però des del primer moment ja ens vam posar a treballar per poder-lo reobrir i durant els 6 mesos que va estar tancat ja vam fer justament tot el possible per fer possible la reobertura i en aquest primer any hi ha hagut, hem passat per processos d'aprenentatge, sobretot durant tot el mes d'octubre va ser un mes de molt d'aprenentatge. Però jo considero que ara comencem a intentar veure la llum una mica.
Final del túnel, ara sí?
Sí, una mica sí. Vull dir, no sé, per exemple, aquestes dues setmanes que hem tingut Indiana Jones en cartellera ens ha anat molt bé.
Ho heu petat?
Bueno, tant com petar-ho no, però realment, vull dir, ens ha vingut molta gent i això tampoc ens ho esperàvem, vull dir, quan vam decidir programar-la. Però bueno, millor.
Clar, quan tu programes, tries, fas una aposta. Però és incerta sempre, no? No saps quina reacció tindràs.
Exacte, és llançar una moneda a l'aire cada setmana, vull dir.
Indiana Jones no era una aposta segura?
No estava tan clar perquè no... Bueno, almenys jo personalment no ho tenia clar perquè era una pel·lícula que tampoc generava una gran expectació. O sigui, bueno, no sé, era una pel·lícula... No acabava de veure una gran expectació darrere d'aquesta pel·lícula, però al final es va demostrar que sí que tenia públic i que sí que hi havia bastantes ganes de veure-la.
Clar, com a sala petita, deies, l'hem tingut dues setmanes, quant de temps podeu aguantar una pel·lícula? Perquè a la millor està funcionant, però tu no pots estirar més la corda.
Bueno, fins que ja definitivament veus que ja no dona més de si. O sigui, quan ja veus que ja no té més vida, doncs llavors dius, bueno, fins aquí ja, ja d'això. En el nostre cas, vull dir, si no l'hem estirat més, ha sigut perquè ja aquesta setmana teníem tancada l'estrena d'Elemental, de Pixar, i vam considerar que ja no es podien fer... Bueno, ja... Si fas una estrena no pots fer dues pel·lícules, perquè...
És un equilibri difícil.
Sí, l'has de tenir... O sigui, si fas una estrena has de tenir la pel·lícula sola, llavors... com que ja teníem tancada l'estrena d'Elemental, no hem allargat més Indiana Jones.
Expectatives amb Elemental? Amb Pixar?
Hauria d'anar... podria...
És la pel·li familiar de l'estiu, no?
Sí, bueno, hi ha altres propostes familiars també, però...
Ah, el Santiago Segura.
Sí.
Diferent.
Sí, però en principi, sent Pixar, hauria de ser una pel·lícula que a priori hauria de funcionar.
La setmana vinent s'estrenen dues pel·lis molt potents, molt esperades, Barbie, de la Greta Gerwig, i Oppenheimer. Quan arribaran al Kubrick? Ens pots donar dates?
Sí, Barbie ja la setmana que ve d'estrena.
L'estrena amb totes les sales.
Estrena al Kubrick en català, en castellà i en versió original. O sigui, doblar el català, doblar el castellà i en versió original. I això, i Oppenheimer la farem a partir de l'11 d'agost, pel pont de l'agost.
De la Mare de Déu d'agost.
Sí, compartida amb un altre infantil, que és Ruby, Aventures d'una Kraken Adolescente. I les farem totes dues durant el pont de l'agost.
Per tant, no tanqueu a l'agost.
A partir del 18 tenim pensat de fer una estrena, que veurem si la podem fer. I després, quan ja vingui Festa Major, ja tanquem fins al setembre.
Deies que Barbie s'estrena en català, en castellà i en versió original. El català justament ha estat una de les apostes que ja feia la família Olivella i que Cineclub ha mantingut. Sempre que trobeu la còpia doblada al català, feu aquesta aposta. No sé si el públic responem.
Sí, bueno, es va fer una enquesta fa relativament poc on te preguntàvem com es valorava el fet que fos en català o en castellà. I la resposta de la gent ha sigut que els hi era indiferent tant si era en català com si era en castellà com si era en versió original. Però realment, vull dir, ha funcionat molt bé. Vull dir, Indiana Jones en català o Avatar en català venien... O sigui, no ens afectava a nivell de públic. Quan anava bé igualment. Vull dir.
Per tant, la gent venia a l'hora que li convenia, independentment de...
Sí, una
l'idioma,
mica.
L'idioma,
Sí, una mica,
no
sí.
Condiciona.
No condiciona.
Clar, estem parlant de grans blockbusters, de si han funcionat o no. Vosaltres feu una aposta, feu una tria i després reaccionem, els espectadors, com reaccionem. I això vol dir que la taquilla va millor o va pitjor. Fins a quin punt depeneu de la taquilla, d'aquestes entrades que comprem?
És difícil de dir. No ho tinc tan controlat personalment, no. Però ens ajuda que vingui públic a qualsevol de les dues sales.
Clar, hi ha una aportació anual de l'Ajuntament de Vilafranca que són 30.000 euros. Uh-huh. Per tant, hi ha aquest coixí.
Sí, també.
Però clar, la taquilla hauria de ser rendible, no?
Sí. A més, hi ha un nombre d'espectadors que s'han de fer perquè cada sessió, perquè una sessió resulti rendible, o sigui, que intentem arribar, fem el possible per arribar a aquesta xifra d'espectadors.
Quan el Kubrick va estar mig any tancat, tothom es va estirar els cabells, tothom va dir que no podia ser, que no es podíem quedar sense sala, que què havia passat, i recordo com el teu pare, quan vau reobrir amb la Maria Olivella, dèiem, tant de bo tota aquesta gent, que sobretot per xarxes socials, ha estat lamentant-se, ara que es fa l'aposta de reobrir-lo per part de Cineclub, torni al cine, o hi vagi més sovint al cine. Creieu que ha passat?
El que hem vist és que hem començat a recuperar alguna gent que abans venia al Kubrick i que havia havia deixat de venir per la pandèmia o per X motius. Hem vist que hi ha gent que està tornant al Kubrick, però ja estem fent l'esforç perquè torni a venir més gent, també.
No sé si teniu un perfil de l'espectador del Kubrick. Bueno. Si parlem de públic familiar i, sobretot, d'una mitjana d'edat alta, què passa amb la gent jove, si teniu idea de què està passant. Difícil, eh?
Sí, pel que fa al públic jove, no sé... És complicat, o sigui és, el tema del públic jove és un tema complicat, ja mirem de captar socis joves també, però realment és difícil que vingui gent jove al cinema, vull dir, el Kubrick no ho sé, l'assassí és un tema una mica complicat. No?
Que no només li passa al cinema, li passa a totes les arts, a la cultura en general.
Sí.
A partir de cert moment... 14-15, es perden.
Sí.
Tenen altres interessos. Mm. O consumeixen cultura d'una altra forma, no sé.
Sí, exacte.
Una altra de les coses que s'ha fet és reprendre els continguts alternatius al Kubrick, aquestes sessions d'òpera, de ballet, què tal?
Doncs, també depèn una mica de l'òpera que es faci. O sigui, com amb les pel·lícules, vull dir, hi ha òperes que, en funció també de quina sigui, per exemple, si és...
El Cascanueces.
Sí.
Aquesta opeta, no?
Exacte. Si és la flauta màgica o una d'aquestes que són més conegudes, doncs llavors... O també depèn de la versió que sigui d'aquesta òpera. Van millor o pitjor. Però, en general, considerem que ha valgut la pena recuperar els continguts alternatius.
Els continguts alternatius ha estat una represa, s'ha apostat per mantenir-los, i quant a innovació, quant a novetats, tenim el programa educatiu que vau llançar, que ha permès que moltes escoles vinguin al cinema, vinguin al Kubrick. Em sembla que esteu molt contents, no?, de com ha anat.
Sí, bueno, jo personalment, pel que fa al programa educatiu, no hi estic tan involucrat, però sí, bueno, hem mirat de programar sessions per instituts i per escoles, i bueno, no sé dir-te el grau de satisfacció de com ha anat, perquè no hi estic tan involucrat, però sí, considero que segurament hagi valgut la pena.
Quant a números, recordo que els comentàvem fa uns mesos amb el president de Cineclub Vilafranca i eren molt satisfactoris. Hi havia una subvenció de PINAE, per tant, d'aquí depèn que això continuï, no?
Sí, sí.
Anem a presentar, ja està bé, de balanç. Han passat moltes coses, com heu vist, ha estat un any molt intens. Deia el Miquel, comencem a veure la llum al final del túnel. És que han estat picant pedra durant tots aquests mesos i us ho agraïm. Però anem a per les novetats, que dèiem, un parell de novetats estiuenques que heu implementat des d'aquesta mateixa setmana. Una que afecta els majors de 65 anys. En què consisteix?
Aquesta mesura implica que durant cada divendres de la... cada divendres tindran un preu reduït de 2 euros en el preu de les entrades, i després hem arribat també un acord amb Saba, segons el qual hi haurà un 25% de descompte en el preu del pàrquing durant les hores que hi hagi cinema.
Qualsevol dia, en aquest cas?
Sí.
I pel que fa a aquesta mesura de baratir el cine, 2 euros per a aquells més grans de 65 anys tots els divendres, aquesta iniciativa és del govern, no? Us hi sumeu?
Sí, ens hi sumem.
Doncs des d'aquest dimecres els espectadors tenen aquest descompte del 25% per utilitzar els dos pàrquings de Saba que hi ha al centre, tant el Rondina com el de la Rambla i Plaça Penedès, i la mesura funciona de dimecres a diumenge, de 6:15 a 11:45. Hem de demanar un val o alguna cosa a taquilla per poder-ho fer?
Sí, al comprar l'entrada de taquilla, sí, s'ha de demanar un val i després es podrà validar aquest el caixer del pàrquing.
I aquesta mesura dels 2 euros pels més grans de 65 anys, aprofiteu-la perquè, com dèiem, és una iniciativa que impulsa el govern espanyol i té data de caducitat, és fins a final d'any. Per tant, aprofiteu-la mentre duri. De tota manera, els jubilats ja tenen un preu especial, oi? Habitualment a les sessions.
Sí, hi ha preu reduït els caps de setmana, que són per jubilats, que és de 6 euros. Sí, 6 euros l'entrada els caps de setmana.
Hem parlat molt del Kubrick perquè, clar, festejàvem aquest primer aniversari d'ençà que us en vau fer càrrec i que el vau reobrir, però anem a la Sesí. Miquel, com es presenta l'estiu a la sala Sesí?
Bueno, la Sesí té una programació... Els caps de... ja sabem, els dijous divendres fem una pel·lícula d'autor en versió original, i els caps de setmana, no directament la programació comercial, els blockbusters que hi ha al Kubrick, sinó una pel·lícula de distribució menys àmplia, però de qualitat. Ara el que estem veient és que a l'estiu costa una mica més trobar el tipus de proposta que es fa a l'Assassí, però igualment l'Assassí tancarà durant el mes d'agost i aquest mes de juliol ja el tenim cobert, és a dir, que ja tenim la programació tancada i creiem que es presenta bé. Vull dir, hi ha pel·lícules molt interessants, realment.
Digue'ns algun títol que podrem veure.
Doncs aquest cap de setmana, avui encara podeu veure una pel·lícula que ens va agradar molt, que és una que es diu, una espanyola que es diu Secaderos, que és una segona pel·lícula que passa entre secadors de tabac en un poble rural a Granada, amb tocs de realisme màgic. I aquest cap de setmana, Una vida no tan simple, amb el Miqui Esparver, que és una pel·lícula sobre la crisi dels 40. I la setmana que ve, hi haurà... La setmana que ve hi haurà el cap de setmana Te estoy amando locamente, que és una pel·lícula sobre els orígens del moviment LGTBI. I el dijous divendres, Los ossos no existen, del Jafar Panahi, que és una pel·lícula sobre... Bueno, una pel·lícula rodada pràcticament a la clandestinitat, bueno, a la clandestinitat allà a l'Iran, a prop de la frontera amb Turquia. I, bueno, i després l'última setmana hi ha Upon Entry, un thriller amb la Bruna Cusí i l'Alberto Amant. I per acabar, bueno, una pel·lícula que encara no està confirmada, no sé si la puc dir ja, però una italiana que es diu El primer dia de mi vida.
Ja l'has dita. Sí. Gràcies. Sí, sí. Escolta, la tardor vinent, sembla que és a l'octubre, Cine Club Vilafranca fa 55 anys.
Sí.
Això s'ha de celebrar, no?
Sí, 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 hi haurà... Bueno, de fet, l'any passat ja, pel 54è aniversari, es va programar una sessió especial al Kubrick amb 35 mil·límetres de Com fa el desig a lo loco. Aquest any ho tornarem a fer, o sigui, tornarà a haver-hi pel·lícula per l'aniversari de Cine Club, però a més estem preparant, bueno, estem editant un llibre amb els escrits que es van fer pel 50è aniversari.
I algun canvi a les sales?
En quin sentit?
Millores? Canvi de pantalles?
Sí, bueno, amb tot això ja estem treballant també. Bueno, estem... Sí, estem treballant encara, però no sé si puc dir gaire més.
Deixem-ho així.
Sí, sí.
Alguna cosa passarà.
Sí, sí.
Miquel Felipe, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui per molts anys. Ens avancem ja aquests 55 i volíem festejar també, bufar aquesta primera espelma al capdavant del Kubrick. Mil gràcies i que vagi bé l'estiu.
Gràcies a tu.
Doncs aquí acabem. No només tancarem avui 3 hores de ràdio, o aquest divendres, o la setmana, sinó que tanquem temporada, la 2022-2023. Ha passat volant i ens ha agradat molt fer-la i comptar amb tots vosaltres. Marxem, però és un punt i seguit, perquè tornarem el 12 de setembre. Que vagi molt i molt bé l'estiu. Adéu.